Mira, jo penso que si ja té una carta d'un jutjat, que si ja té...
Parlem de testaments. El teniu fet, ja? Per cert, les persones hauríem de ser lliures de deixar el nostre patrimoni a qui vulguem? El Codi Civil català s'està reformant i, si s'aprova, desheretar els fills i nets es veu que serà més fàcil per protegir les persones grans quan hagin estat desateses o maltractades pels seus familiars. Però com ho valora Carmen Pérez Pozo, que és advocada experta en dret successori? Senyora Pérez Pozo, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
És partidària d'aquesta reforma?
Bueno, crec que les lleis s'han d'anar adaptant a la societat i a la nova realitat, no? I sí que és veritat que cada vegada som més individualistes. Hi ha més situacions de persones grans, doncs, abandonades, o que els seus fills i els seus parents no estan carregant d'elles, no es preocupen d'elles. I això respon a aquesta situació, que aquí a Catalunya encara tenim bastanta llibertat respecte al nostre patrimoni, però la resta d'Espanya no.
Hi ha pares que no mantenen cap tipus de contacte amb els seus descendents, però per llei se'ls obliga a deixar un 25% de la seva herència als fills. Més greu és el cas de quan aquest fill o filla a sobre, doncs, ha maltractat el seu pare o mare. Aquesta reforma busca acabar amb aquesta herència obligada?
Sí, i a més amplia les causes de desheredament. Posa també com a causa de desheredament el maltracte psicològic o una relació inexistent.
Parlem d'aquest maltracte psicològic que és present a la nostra societat, però que és difícil de provar. Com es gestionarà aquest fet?
Fins ara, la càrrega de la prova, és a dir, qui havia de provar que s'havia actuat malament per part del fill o del net desheredat, era l'hereu, el que rebia al final tota l'herència, no? Però en aquest cas el que estan és canviant la càrrega de la prova. I quan és una qüestió de no relació o de maltracte psicològic, és una declaració que el testador, que el difunt, doncs ho ha deixat escrit davant de notari, on diu, doncs, desheredo el meu fill perquè fa 2 anys que ni m'agafa el telèfon, ni el veig, o em maltracta psicològicament, o qualsevol cosa d'aquestes, no? Aleshores, en aquest cas, el desheredat ha de demostrar davant d'un jutge, si ho vol, mentre està la impugnació d'aquest testament, que això no és cert. Si veieu, és una miqueta complicat que l'hereu pugui demostrar, doncs, que el meu germà, per exemple, no ha anat a veure el meu pare durant 2 anys, no? Com era molt complicat, i aquesta situació es dona, el que han fet és canviar la càrrega de la prova. És com ho diem en termes jurídics, no? Qui n'ha de demostrar que això no és veritat és el que ha sigut desheredat. I aleshores, això sí que és un avanç, perquè els desheredaments eren una mica broma. El desheredat feia la impugnació i pràcticament quasi bé sempre guanyava aquesta impugnació.
Ens pot recordar alguna situació que es pugui considerar d'abús psicològic?
Sí. Persones, bueno, que les tanquen en una residència i no van mai a veure-les, o provoquen que canviï el testament afavorint a ell mateix en contra de la resta de germans en l'últim moment, i sota el xantatge de que no veuràs els teus nets o no em veuràs a mi o et quedaràs sola. És una llàstima, però passa més vegades de les que ens pensem.
Per tant, aquesta reforma seria també molt positiva en aquest sentit.
Sí, per posar les coses en el seu lloc, i perquè jo crec que estem en una situació de pensar que el jovent s'ho mereix tot i que els avis i els grans el que hem de fer és anar-nos, no? Doncs posar que s'ha de cuidar. Tu has de cuidar el teu pare, la teva mare, li has de donar de menjar, li has de procurar que estigui una assistència digna, i si no ho fas, doncs que el teu pare o la teva mare tingui la llibertat de beneficiar un altre que s'encarregui.
Senyora Pérez Pozo, la legítima es va instaurar ja fa anys, quan alguns pares, doncs, morien a una edat molt més jove que avui, no? L'objectiu era de no deixar els fills desvalguts. Això ha canviat. Els pares, com diem, moren, doncs, ja més grans, quan els fills són adults. És una raó més per adaptar les herències a una nova realitat?
Bueno, la veritat és que la legítima, com tot el nostre dret civil, és pràcticament el dret romà. És a dir, que el portem fa molts anys i molts segles. I sí que és veritat que la nostra longevitat, doncs, el que ha fet és situacions diferents. Tot això és un anteprojecte, eh? És un avantprojecte.
Sí, s'està avaluant, no?
Efectivament.
També es preveu reduir de 10 a 4 anys el termini de prescripció de la legítima. És així?
Sí. I aquí és important dir que el concepte prescripció, a vegades no es pot reclamar la legítima perquè un no s'assabenta, perquè doncs, estan en una situació bueno, de discussió, de a veure com ens repartim, o a vegades per no pagar els impostos. Però la veritat és que si tu el tercer any i 364, el dia abans que acabi els 4 anys, fas una notificació a l'hereu, doncs aquesta legítima es prorroga un altres 4 anys. És un període de prescripció, no de caducitat. I el que també s'està intentant és que la quarta vidual, també, que fins ara era 3 anys, doncs es passi també a 4 anys.
El Codi Civil Català s'està reformant, es busca protegir més bé les persones grans quan hagin estat desateses o maltractades pels seus familiars. Sabem els terminis actuals d'aquesta reforma? Quan serà una realitat?
Bueno, com és un gran projecte, primer ha de ser autoritzat pel mateix govern i que ho posin com a projecte de llei. Després passarà al Parlament. Un projecte de llei, quan passa al Parlament, triga uns 5 o 6 mesos. En aquest cas, com a bon projecte, no sé si trigarà més, i més que res per com tenim el govern, no? Ara mateix. Però la veritat és que jo suposo que per la primavera d'any que ve, abans de l'estiu, tindrem alguna cosa.
I vostès van rebent consultes al despatx ja, sobre aquest tema?
No, perquè no. La gent no és molt conscient. Això és una altra lluita, i per això jo vaig escriure aquest llibre, perquè siguem conscients de que si no decidim res respecte a la finalitat del nostre patrimoni, com nosaltres no hi siguem, doncs poden passar moltes coses i a vegades anar a mans que nosaltres no voldríem, no? I la veritat és que la gent ens ve a preguntar quan ja té el problema, no abans.
Per això vostè, en part, va escriure el llibre Más allá de mis bienes, on es postula com una defensora important del testament, que sí?
Sí, de la planificació successòria. I ara el que estem fent, perquè normalment les herències el que provoquen és a vegades una ruptura familiar, estem fent de manera preventiva consensuar el testament entre els hereus i el testador. És a dir, la mare o el pare que ja és gran i que necessita unos cuidados, i els fills, doncs, que a veure que ja estem posicionats i que perquè ningú faci abús o influeixi o faci xantatge al pare o a la mare, el que fem és unes sessions de reflexió per consensuar aquest testament, perquè després la família no es trenqui, no?
A més de Más allá de mis bienes, també va escriure Riqueza para siempre per tal de gestionar això que diem millor el patrimoni, i ara acaben d'inaugurar una plataforma precisament per orientar els ciutadans.
Totalment cert. La part de la planificació successòria és una part de la que nosaltres ens dediquem. De fet, portem 35 anys. Abans d'ahir vaig fer l'aniversari de la fundació del despatx, que va ser el 87, no? I la nostra missió és fer créixer el patrimoni. Aleshores, la planificació successòria és una part, però també és la distribució, la diversificació. I això, que des del 2008 doncs, hem vist moltes situacions molt crítiques i molt doloroses, doncs vaig escriure aquest llibre, que vaig publicar-ho l'any passat, i d'això ho hem transformat en una plataforma digital que es diu Objectiva.
Objectiva.
I el que fem és donar un servei global, holístic, des del punt de vista de la persona, és a dir, molt adaptat al que cadascú té, doncs planificar el seu patrimoni per aconseguir els seus objectius, no?
Els diners són el mitjà, no l'objectiu.
Efectivament, sí, sí.
Ens ho diu Carmen Pérez Pozo, és advocada i experta en dret successori, i agraïm el seu temps. Senyora Pérez Pozo, no sé si vol aprofitar per fer arribar algun altre missatge als oients.
Moltes gràcies a vosaltres, i el que els diria és que tot té solució en aquesta vida, i la qüestió és posar-se a buscar-la, no? Nosaltres ens dediquem a això, a trobar les solucions per qualsevol situació.
Senyora Carmen Pérez Pozo, moltes gràcies i bona nit.
Bona nit, bona nit.